El cantor de la natura i de la terra, la llegenda cristiana i la ciclòpea, el poeta de Catalunya, però també la figura controvertida que es va sentir abandonat. Fa poc la Fundació Verdaguer va rebre una carta des d'Estremera, on Joaquim Forn els agraïa l'audiollibre en Lluís Soler i parlava de la lectura com un dels nostres refugis a la presó. Que la paraula, doncs, ressoni ben forta. Avui a Ciutat Maragda volem recordar que hi ha un Verdaguer més enllà de la línia 4 i que el Canigó és molt més que un bar a la plaça Revolució. Sentirem i parlarem de Verdaguer amb l'actor i Aeda Lluís Soler, el poeta Jaume Coll, la directora de la Fundació Carme Torrents, la Maria Buigas i el Jordi Puntí. Avui, a 2.784 metres, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Dolça Catalunya, pàtria del meu cor, quan de tu s'allunya, d'enyorança és mort.
I obrim avui saludant l'actor Lluís Soler, què tal?
Bon dia, tot el dia.
Jaume Coll, poeta i músic, benvingut a Ciutat Maragda.
Hola.
Maria Buigas.
Com anem?
Jordi Puntí.
Hola, què tal?
Comencem, ho deia abans, Verdaguer, camp primer.
Amb son germà, lo comte de Cerdanya, com àliga que l'àliga acompanya, de balla talla ferro, de Canigó un matí. Vem son fill de caçar en la boscúria, quan el sentir-hi mística cantúria se n'entra a l'ermitatge, devot de Sant Martí. L'ossant des del cavall, vestit de malla, encès d'amor, d'un cop d'espasa talla, per abrigar a un pobre sonribetant mantell. Gentil, l'aligó tendre s'armadura. Contempla i amb coratge, que no dura. Mon pare, diu, voldria ser cavaller com ell. No he fet amb vos contra el mansó la guerra. M'ha vist l'espatlla, l'enemic, la terra. No regui jo amb sang meva i amb sang de serraïns? Per què l'elm i l'escut que tants donar-ho a mi sol fill vostre me'l negàreu? No infanten ja les mares? Guerrers i paladins.
Així comença, seguiríem, Lluís, Mataràs per tallar. No, això és intallable, en tot cas, així comença la versió sonora dels 10 cants que ha seleccionat i que es pot trobar editat, text i disc, val la pena remarcar-ho, a Verdaguer Edicions. Clar, primer repte és seleccionar 1.047 versos dels 4.338 que té Canigó.
Sí, és temps, tenir temps. Tenir temps i l'idea de què vols explicar. Vull dir, en aquest cas és senzill, és senzill perquè ho tinc... És una cosa que m'agrada, és clar, la feina bona està feta i tu l'únic que fas és garballar una mica i tenir molt clar què vols explicar i que s'entengui. En aquest sentit, doncs, és l'història que ens presenta ell, i a més un geni d'aquests, quan entrava en una història així, s'hi deixava anar totalment. Per tant, d'aquests 4.000 versos, que tots són bons... és relativament, si tens temps, és relativament senzill i de bon fer una tria i aconseguir aquesta línia argumental.
Un Canigó que tu el cites en el cas de Comadira, no? Que s'ha dit que és el nostre Camelot, com a text fundacional.
Sí. Jo no sé, vaig llegir una vegada, però no sé si és veritat o no, que Canigó, que Verdaguer havia llegit El somni d'una nit d'estiu en francès, amb les estades que devia fer amb el marquès de Comilles per aquí al Pirineu, o això, i és evident que, no sé si és veritat o no, jo com a home de teatre ja m'ho he fet veritat per mi, vull dir que hi ha un paral·lelisme en el sentit de que, doncs, és el món, en el cas de Shakespeare, del Palau, i el món dels comedians, i de les fades, de Titània, etc. I aquí, doncs, ens trobem amb el món dels guerrers, amb Tallaferro, amb Guifre, amb Oliva, allà al mig, perquè també ens interessa, doncs, tota la reconstrucció de Catalunya al segle X, XI o així, I al mateix temps, doncs, les fades que dominen a dalt del Canigó, que li van perfecte en Verdaguer per treure-les al final i que se'n vagin, doncs, m'encanta quan Flor de Neu, doncs, diu, doncs, anirem a buscar un illa aquí al Mediterrà per passar l'estona i estarem, mira, enyorarem la terra catalana i ja està, vull dir que està molt bé.
Un Canigó que t'acompanya, un Verdaguer, vaja, des del, si més no, del 2011, no?, que va entrar per la sala petita al Nacional?
Sí. Són, és lo maco d'aquestes coses, tot i que quan et, de veritat, quan et poses davant de la gent i penses que els hi fotràs 1.000 versos de cop, t'espantes una mica, tant amb això com amb el Conte Arnau o aquestes històries, o Vinyoli, o això que... és, dius, estem al 2017, vegeu-la, Lluís, vull dir que no. Però sí, lo bo és que, si és com una obra la fas un temps i ja l'elimines, aquí pots... està en reconstrucció perenne. Vull dir que vas fent sempre, i segur que és molt diferent el Canigó que faig ara del Canigó que feia quan la vaig fer per primera vegada. La primera vegada me'n recordo que el vaig fer a Fogueroles, i realment era allò de a veure, esclar, amb son germà, el comte de Cerdanya, i esperar que vagin sortint tots els altres a darrere bé. Ara ja tens més confiança, quan l'has fet moltes vegades i tot, ja hi ha... saps que vindrà, que evidentment mantenint-lo, vull dir que has de fer un manteniment setmanal, mensual del Canigó, d'aquests textos, per poder-los anar repetint i anar-hi buscant coses.
Sentir coses com un manteniment mensual de Canigó.
Sí. Jo ara, per exemple, em deies abans, doncs, una estona, doncs, avui, per exemple... m'ha costat dormir, doncs un bon recurs és allò de va, agafem un cant i tirem, vull dir que el llit costa més perquè has tirat ja les neurones ja es van adormint i per tant hi ha algun vers que a vegades has de repetir, però és el mateix procés que un músic, que un violinista, que un virtuós, és dir, tocar. Si un músic pensés on van els dits, no tocaria la peça. En canvi, tu, si pensessis quina paraula has de dir, no tocaries la peça.
He de dir que jo, com que he coincidit amb en Lluís alguna vegada amb algun sopar d'amics, i sóc testimoni que aquests versos li sorgeixen en algun moment quan els necessita, els tens sempre a punt, no? O gairebé sempre a punt. I a més, quan els sents amb ell, tens la sensació d'estar davant de la lectura perfecta, en la mesura en què tu llegeixes una cosa es queda a dins teu i, per tant, sempre que la puguis necessitar, et ve i et torna, no? I la tens a punt. Clar, a casa, què fas? Vas a la biblioteca, t'agafes el llibre, busques el fragment que vols i també l'acabes trobant. Però no amb aquesta immediatesa que d'alguna manera em fa pensar amb aquells pobres lectors de Fahrenheit 451 que havien de memoritzar els llibres perquè si no desapareixien. I jo el que volia preguntar és fins a quin punt el fet que convisquis d'aquesta manera tan quotidiana amb els versos de Verdaguer i també amb els de Sagarra, fins a quin punt t'apareixen o els tens controlats? Vull dir, si de cop, en un moment donat, una situació en la qual vius, dius, hòstia, ara de cop em fa pensar amb aquests versos i te'ls repeteixes. O simplement són el llibre que el tens al cap, però el tens allà posat i està tancat.
Home, hi ha situacions, com que són textos molt interessants, diuen coses i toquen aquesta gent, vull dir que realment sabien escriure, hi ha situacions que et venen frases que les utilitzaries en el dia a dia. O sigui, quan, per exemple, Verdaguer diu el cor de l'home és una mar, tot l'univers no l'ompliries, clar, et fa sentar una estona i dius... o, per exemple, Vinyoli et diu no crec en mi, però no em deixis, és que pots seure i estar-hi dies amb aquests versos. Clar. Vull dir que són... però el que passa una mica en aquest sentit amb el vers, no pararé de comparar-lo amb la música, és que, esclar, el poeta et diu com l'has de dir. Uh-huh. I llavors, perquè ell et marca quines síl·labes, o sigui, si és un endecasíl·lab, si és un alexandrí, si és un decasíl·lab cessurat, a les cinc, vull dir, en Verdaguer, per exemple, amb el Canigó, doncs, cada cant l'escriu amb un vers diferent, per dir-te... també jo sóc el millor, vull dir, en sé molt, i però és que cada un té una... I un cop has après la partitura, que hi ha una partitura, llavors és això, la pots treure de context, vull dir, però quan et ve aquella partitura, i a més no hi ha cap músic que pugui tocar una mateixa peça igual dues vegades. Per tant, l'assumpte de dir, ai, és que em repetiré... No, si realment tu toques aquella peça, surt diferent sempre. Vull dir, i en canvi sempre surt igual. Vull dir que no...
I és més fàcil o més difícil memoritzar un text amb aquesta polimetria, amb aquesta diversitat de...
Més fàcil. Més fàcil perquè hi ha una cadència. O sigui, els primers textos que tenim... que són aquí, doncs, l'Odissea, la Ilíada, estan escrits en vers, precisament perquè no estaven escrits, és a dir, els passàvem tu i jo de boca a orella, vull dir, érem cinc gaedes que anàvem pels pobles, i jo començava, i després anàvem fent, feia en Jordi, ja anàvem tirant, quan un es cansava l'altre li agafava el relleu, i les funcions, ja una vegada que vaig, com vaig fer l'Odissea, vaig anar a parlar amb un especialista, amb un catedràtic, i m'ho va dir, és que vosaltres penseu que teniu molta memòria, diu, però les funcions duraven 5 dies, diu, 8 o 9 hores cada dia, diu, i allà la gent menjant i de tot, vull dir, ells anaven fent el de poble en poble, cada teatre en teatre d'aquests de Pidaure, de tot això, vull dir, és a dir, en aquest sentit... La pregunta quina era?
No, s'ha perdut en un altre peu.
La dificultat mnemotècnica del metre.
No,
de
el metre
mètrica.
Això, sí. És perquè... El metre ajuda, per tant, per això no estava escrit encara, i per això era amb mètrica, amb hexàmetre grec, però amb mètrica, perquè el metre fa que la memòria, i sobretot la rima, ajuda a vegades que et vingui sola. Mm. Mm-hmm.
L'home que fa que sí amb el cap, Jaume Collmariner, que a més, un arbre molt alt, obres amb Verdaguer, aquest nou poemari, hem de recordar Premi Ausias Marc de Gandia, editat per 62, un poeta, m'imagino, Verdaguer també, no només per qüestions de paisatge i territori, molt present per tu.
Sí, Verdaguer és un poeta que, ni que sí per influències personals, diguem-ne, és a dir, jo vaig tenir professor amb Pep Paré, que és editor i estudiós de Verdaguer, després arran d'en Pep Paré també he conegut en Pere Tió, i per proximitat personal, Verdaguer sempre m'ha estat pròxim. Després, un cop l'he començat o el vaig començar a llegir, sí que és una cosa que et convida sempre a anar més enllà, amb el mateix text, és a dir, em vaig amb el Canigó mateix, però després anar al següent llibre, anar a buscar llibres que en principi són o menors o gairebé negligibles, com pot ser Les veus del bon pastor, però allà també hi acabes trobant coses, ni que sigui girs de llengua, ni que sigui alguna imatge petita, perquè la veritat que funciona molt a partir de coses molt petites que van cap amunt o cap a totes direccions, si es pot, i bé, sí, vull dir, en aquest sentit Verdaguer sempre és una font inesgotable en molts sentits, per quantitat i per doll de veu i de vers i de gairebé de consciència poètica en el sentit tècnic i en el sentit social de que pogués tenir a l'hora de fer els seus versos, vull dir.
Quin és el llibre que has portat?
No, és la poesia completa de Selecta, que és, com que vam dir, parlarem de Verdaguer, doncs portem Verdaguer cap aquí, no? Aquí no hi és tot, evidentment, falten coses com la Pomerola, que és una cosa magnífica, o els Brins d'Espígol i alguna altra cosa que són poemes que no va posar en els llibres definitius, i poso cometes, com pels que ha dit al final en Pere Tió en el llibre El cel i això. Però, bueno, vull dir, ho he portat perquè vaig pensar, al bus aniràs llegint així coses esparses i aviam si et venen, perquè també va a èpoques, vull dir, hi ha setmanes que estàs llegint Verdaguer i després poder passar 3 mesos sense llegir-lo, vull dir que...
Escolta'm, m'encantaria que compartissis, si et ve de gust, el tercer poema. D'un arbre molt alt, saps quin és, oi?
L'intueixo.
Porta per títol Verdaguer.
Sí, curiosament, sí. I voleu que us el llegeixi, eh?
I tant.
Diu: vaig sentir un rossinyol que cantava dins del bosc i caminava, i a vegades el sentia més fort i a vegades més fluix. I quan em semblava que m'hi acostava i el tenia damunt meu i només havia d'alçar el cap per veure'l o d'allargar la mà per agafar-lo, que els arbres i les plantes i muntanyes es feien grans i tot era net i brillava amb una llum molt clara i natural, ell callava un moment de dins els esbarzers o a dalt d'un auró jove, i era petit tot el que veia, i caminava més, i el sentia un altre cop, però més lluny. I jo li seguia les cançons de cada dia i cada nit, i ho vaig fer durant molt temps, fins que en vaig aprendre algunes, però cantades malament. Llavors, quan marxava del bosc i caminava pels camins d'alguns pobles i ciutats que no em sabia, Me les deia per dins, o en veu molt baixa, o me'n feia de noves, per més tard. I només hi vaig tornar de tant en tant en aquell bosc per sentir com es refeia tot sencer amb el cant d'un rossinyol i per menjar, quan era estiu, algunes mores d'aquelles dolces i brillants.
Bonic.
Molt bé, no. A veure, hi ha una... Vull aprofitar, diguem-ne. Tu, en quina mesura, Jaume, quan... Clar, tu tens una presència sovintejada de Verdaguer en el sí. teu llibre i fins i tot amb el grup, amb Obeses. Quan parles amb altres poetes, tens la sensació que hi ha una revisitació de la seva poesia, que és un fenomen que surt més... És una cosa molt de la Plana, per exemple, la Plana de Vic, o és més general?
En Verdaguer passen coses. Una cosa és que aquest volum, per exemple, té 1.500 pàgines a lletra molt petita. I això fa que a l'hora d'acostar-t'hi no saps què, com a lector comú, diguem-ne, no saps per on començar. Comences pel Canigó, però el Canigó també podés... valgui la redundància, se't fa una muntanya a l'hora de llegir-lo. Vull dir, l'Atlàntida també depèn de com hi entris, a la cinquena estrofa ja no saps què està passant. Jo, personalment, crec que faltaria alguna cosa, tipus una antologia que anés més o menys d'acord amb la sensibilitat de l'època, si es vol. Hi ha gent que llegeix Verdaguer, evidentment que hi ha gent que llegeix Verdaguer, però potser no és un autor, i ho dic per, sobretot per aquestes coses que he dit, perquè no hi ha un lloc on agafar-s'hi, no és un autor que cridi molt o que sigui molt present en les veus, per dir-ho així, de molta gent. Evidentment que hi ha gent que fa molt perquè Verdaguer sigui, i hi ha molta gent que el llegeix i que el té molt dominat, evidentment, eh? Però jo, parlant amb gent, em trobo que falta aquest agafador, per ara, aquest agafador que sigui un llibre de 150 pàgines per entrar-hi, per quedar-se. Evidentment que hi ha portes a Verdaguer que són magnífiques per qualsevol lector d'avui en dia, i, de fet, crec que un dia parlàvem amb tu, que era, per exemple, el cel, per mena de poema, per com està pensat el poema, que és la mena de poemes més contemporanis que pugui tenir Verdaguer, doncs és una molt bona porta d'entrada. Què passa? Que només tens una parcel·la de Verdaguer en aquest sentit.
Clar.
I Verdaguer, vull dir... És el que dèiem, no s'acaba mai. I és això, la resposta, curta. Sí, hi ha gent que llegeix Verdaguer, que hi és present, però falten eines pels lectors comuns per poder s'acostar a Verdaguer com Déu mana. I això que ha fet que ha fet en Lluís és una cosa magnífica. També parlant, per exemple, amb en Carles Dax, que ell és també de la Plana, un dia deia que tenir Verdaguer a l'Spotify és una cosa que comença a fer del nostre un país normal.
Hem de dir que es pot sentir en Lluís Soler a l'Spotify.
Sí, 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 sí.
Sí, no, però és que aquí jo penso que hi estic absolutament d'acord, és a dir, i no, ara no vull entrar en cap, en absolut, en cap situació ni política ni res, ni en absolut, eh? Vull dir, és purament una qüestió objectiva de vida. La sort que han tingut els Shakespeare, Molières, Goethe, Dantes, és que la Divina Comèdia, a Itàlia, tothom sap els quatre primers versos. Tothom. Des de l'escola, o sigui, els nens a 4 anys, a Anglaterra, fan, a la guarderia, fan El somni d'una nit d'estiu, un fa de Puck, l'altre fa d'Oberon, això. Esclar, aquí hi ha hagut una massacre, no sé si la paraula és correcta, però si més no és veritat, vull dir que en aquest sentit, qui sap, o sigui, en algú li dius per la finestra enreixada o amb son germà el comte de Cerdanya, i diu de què estàs parlant. Vull dir, és a dir, en aquest sentit no ho hem tingut a mà d'una manera...
Clar. Clar. Jo tinc la impressió que, no sé què en penseu vosaltres, jo tinc la impressió que hi ha hagut ha calgut un procés de recuperació, de això, hi ha aquesta exposició del Verdaguer segrestat, hi ha la idea que se l'ha de recuperar, diguem-ne, per a la llengua, per a la literatura catalana, i després hi ha d'haver un procés de normalització. Penso, avui he portat un fragment del Quadern Gris del Pla. Clar, el Pla això ho escriu molt a prop de Verdaguer encara, no? I diu, des del punt de vista de l'eficàcia, doncs, tot el que es pugui dir en honor de Verdaguer serà poc al costat del que es mereix. Però la nostra generació tracta de dir, en la llengua restaurada fa 4 dies per Verdaguer, fa 4 dies, diu, tot el que en les llengües més treballades es diu normalment. Què és això? És aquesta normalitat que jo crec que hem de començar a pensar que és possible i que s'ha d'aspirar, i pot ser Spotify, i pot ser doncs, entrar-hi a través de la teva lectura i de les lectures que s'hagin fet. Jo penso que hi ha pocs autors, i no sé com ho veieu vosaltres, diguem-ne, de la tradició catalana, que hagin tingut en els últims anys una presència en l'imaginari cultural català com Verdaguer. D'una banda, recuperant-lo en edicions crítiques, com ha fet el Garolera, el Pere Tio, però també amb aquesta presència de, per exemple, Pere Jaume quan el recupera en els Cims Pensamenters, o el Roger Mas, o una cosa per mi en el seu moment extraordinària, que és la versió del Plus Ultra que fa l'Enric Casasses amb el Pascal Comalada, amb la música del Knocking on Heaven's Door del Rolling Stone, del Bob Dylan. Vull dir que ja són tot de coses que són, per mi són senyals que no es troben amb gaires autors, o sigui, que crec que és això, que és una tendència cap a la normalitat, que encara, evidentment, és molt complicada i crec que s'hi ha d'anar més, i que, evidentment, al final passaria perquè els nens aprenguessin d'alguna manera, no és fàcil, però que d'alguna manera poguessin aprendre per d'aquí.
Molt, vull dir, jo he anat per escoles, és molt fàcil, vull
és dir, molt fàcil.
És molt fàcil, te'l diuen amb un segon, et diuen, tu els hi marques la partitura i amb un dia et diuen el text com s'ha de dir. Vull dir que no. Després podem entrar en mil connotacions, però a nivell de feina de carrer, de fer cada dia a l'escola, és perfecte. Més són els que van més lleugers per aprendre el que els hi dius, vull dir, els que segueixen més, vull dir, sens dubte.
Allà, d'allà, de l'espai, he vist somriure una estrella perduda en lo front del cel, com espiga en temps de cega, com el pregon de la frau, una efímera lluerna.
I dins de les coses que s'han fet també ben curioses, tu parlaves de Casasses just ara, i els dimonis, que són aquells apunts dels exorcismes als quals assistia el Verdaguer, que Enric Casasses va recuperar casant els seus comentaris amb els apunts del Verdaguer. És a dir, que és ben bé un trenat de veus, que no és que hi hagi una presentació per un poeta d'ara d'un poeta mestre, sinó que és directament un diàleg i de vegades una interrupció. Fins i tot és un llibre que et pots arribar a preguntar, és lícit això que fa el Casasses amb el Verdaguer? Però està molt bé, perquè precisament dona a veure aquesta extrema vitalitat del diàleg amb una figura com aquesta, amb una figura, i a més tu abans parlaves de la muntanya de Canigó, que és veritat que pot arribar a fer una certa impressió, per dir-ho suau. En realitat hi ha una diversitat d'estats d'ànims i de paisatges a Canigó que és impossible avorrir-se llegint-lo.
Sí, no, i és que estem parlant d'un geni, entre cometes, i per tant d'un monstre.
Sí.
Que si algú... O sigui, jo me'n recordo que una vegada van fer una cosa transversal de teatre i vaig atrevir, pobre de mi, a intentar escriure una obra de teatre sobre Verdaguer, una mica, i la fèiem amb la Marta Calvó i en Jordi Buixaderes. Van fer 13 o 14 bolos i tot, i en el moment que ja estava... Vaig fer el text jo, vaig enllaçar coses i tot, t'adones que necessitaries anys per escriure allò, si no fossis un altre geni que en sapigués. O sigui, si l'escriu en Jordi, vull dir, segur que en sap més, però en aquest sentit és allò que t'adones que no hi arribes, que l'hauria d'agafar un Spielberg, un d'aquests que saben remenar tot. És que comencem pels viatges a Cuba, 9 viatges a Cuba en 2 anys. Comencem per la infantesa, allà empaitant mosses a tota pastilla, i el seminari, coneixent els clàssics, i anem-se'n a viatges a Cuba, tornem aquí, confessar cada dia la marquesa. No sé si heu vist cap foto de la marquesa, però la marquesa
no.
Era una cosa molt, molt impressionant. Vull dir que aquell home... Jo sempre he cregut que en Verdaguer era un home de cap a peus, però li havien de passar coses. Els exorcismes, la mort...
El viatge a Terra Santa, no?
Sí, el viatge a Terra Santa, que li canvia tot, exacte. Tot. Amb el marquès se'n van a Sant Petersburg, se'n van a París, se'n van a... És un monstre.
És un monstre, i d'altra banda el que deies, això de l'home Verdaguer, quan parla de les fades a Canigó, i penses que és un capellà, és deliciós, és absolutament deliciós, és meravellós.
I un capellà del 1800, o sigui, no un capellà del 2000, del 1800, o sigui, fa 200 anys, pràcticament. És clar, o 170, estem parlant de les beceroles.
I com parla de les voluptats, és que és extraordinari tot allò.
És que s'hi pot entrar per molts llocs, perquè veus, ara m'has fet pensar, m'has fet recordar una cosa, ja que també estem amb la Plana de Vic, que hi ha uns dietaris del Francesc Rierola, que eren de Manlleu, i en Rierola era una mena de seguidor seu, era un xicot que vivia a Barcelona, tornava a Manlleu, anava a veure en Verdaguer de tant en tant, va acabar a Vic, a l'Ajuntament de Vic, i en Rierola, en el moment en què en Verdaguer cau en desgràcia, l'abandona absolutament i té en els dietaris té unes anotacions d'un món tan reaccionari que jo m'imagino, o sigui, va molt bé per imaginar-te com en aquell moment la societat burgesa, altament burgesa de Vic i comarca el devia veure com una persona menyspreable i evitable al màxim, no? I vull dir que realment podem construir tot una època, diguem, ell pot, a través de la seva figura, es podria construir tota una època. Sí, sí. Hi ha hagut aproximacions biogràfiques a Verdaguer, però potser em falta una de definitiva. Sí. No?
Aprofito per recomanar-ne una, que és la de Marta Becerrodona i Narcís Garolera, que abans el Jordi també la citava, Jacint Verdaguer, una biografia editada de Quaderns Crema. També es recullen testimonis, abans parlàvem de Pla i sentíem i sentirem com Pla referia, sobretot parlant de la llengua, a Verdaguer.
Verdaguer tenia el do de la prosa del llenguatge. Tenia un realisme clar. Tingué el do de la llengua i escriví d'una manera que, donat el seu temps, en sembla inexplicable. És el llenguatge dels pagesos del seu país, la Plana de Vic, passat a través del filtre de l'escriptor autèntic, Josep Pla.
Castelló d'enaltí el paisatge a través de la llengua, no? I a més una llengua viva i una llengua que arribés a tothom.
Sí, hi ha una cosa en això de Pla, que és el mite aquest de la prosa de Verdaguer contra la poesia, que és una cosa que en el noucentisme Folguera i companyia doncs fan créixer bastant, que és una cosa que, si més no, és curiosa, no? També s'ha de dir que la cosa aquesta, si es vol, que va acabar fent més o menys fortuna del pagès meravellós o alguna cosa així, o del no rústic meravellós, no en diu, menys... també va lligat amb això que deia en Jordi de les societats de l'època. La societat que ve després tampoc l'acaba de comprar del tot, si no és per aquella cosa més ordenada que és la prosa. Uh-huh. Perquè veuen en Canigó, i sobretot en l'Atlàntida, una mena de fe que s'escapa per poca psicologia, que també lliga una mica amb el que deies tu, Maria, d'aquestes voluptats de les nifes, que també trobem en moltes poemes que van dedicats a santes. Per exemple, si tu llegeixes el poema de Santa Llutgarda, trobes que hi ha... Bueno,
aquest no el tinc present.
Bueno, és un poema magnífic perquè l'acostament que fa Santa Llutgarda a Jesús és bevent de la ferida que li fan a la creu. És una cosa que ni els barrocs més agosarats segurament s'atrevien a posar.
Els de Mèxic, potser.
Sí, però vull dir que passa moltes coses.
És curiós el comentari del Pla, quan hi penses, quan penses en l'enormitat d'aquest geni, és un comentari tan petit... És com si digués, miri, escriu bé aquest senyor, no? I penses, com que escriu bé aquest senyor? És curiós, això.
Sentim-ne un altre.
La pàtria és per a ell... la possessió d'un paisatge per dret diví. Dels béns anticipats en la terra, aquesta possessió és la més dolça, perquè és la més íntima, la més inalienable. En conjunt, la poesia patriòtica de Verdaguer ve a formar una desultòria geografia sentimental de Catalunya. Canigó és, en aquest sentit, la seva obra més vasta i més sostinguda. Carles Riba.
Riba i tocar una mica més, potser. Està molt bé, no? És la primera vegada que Maria Buigas critica Josep Pla i serà l'última.
Segurament.
No, però és home.
No, a veure, també és veritat que han agafat el fragment concret. El Pla té moltes i moltes pàgines dedicades a Verdaguer i jo crec que més al llarg de la seva vida probablement devia tenir moments més sentimentals i moments menys, i aleshores hi entrava i s'hi acostava i se n'allunyava.
Era
no?
Un Pla, era un Pla.
En aquest, sí, exacte. I en aquest sentit, per exemple, per entendre aquesta magnitud, això que tu deies, d'entre la i la prosa, a mi m'agrada molt el pròleg que va fer el Modest Prats a l'edició de Canigó que va treure Quaderns Crema, que és un pròleg que no és gaire llarg però que en canvi el dimensiona sobretot en la part aquesta d'innovació lingüística a partir de la poesia i a partir d'una aposta total sobre la poesia, no? que és molt important, em sembla.
Hi ha una cosa que dius, Lluís, en el pròleg, quan dius, referint-te... És bona, no em pateixis. No, si alguna certesa ens queda de Jacint Verdaguer i Santaló, per damunt de tots els misteris i els enigmes que envolten la seva vida aquí a la Terra, és que era poeta. I em preguntava si a vegades el poeta Jacint Verdaguer ha estat eclipsat per mossèn Cinto, que és aquesta figura. També.
Jo crec que sí, jo crec que sí, que en aquest sentit és ara que realment... fem una neteja i el despullem una mica, però que esclar, estem parlant això de 150 anys enrere, el pes de l'Església i d'un capellà en un poble o en un lloc on t'habités era immens, vull dir que hi havia l'alcalde, el cap de la Guàrdia Civil i el capellà, vull dir que en aquest sentit, doncs, el fet de ser capellà pesa per mi, vull dir que no. I, en canvi, si no hagués sigut poeta, no hauria fet el que va fer. O sigui, va fer el que va fer perquè ell era poeta.
De fet, una mica els problemes li venen quan deixa de voler ser mossèn Cinto, no? Mm-hmm. Vull dir, quan torna al viatge de Terra Santa, el 86, no m'erro, i comença a tenir problemes amb el marquès de Comillas, que vol començar a donar molt més del que li deixen donar en els pobres i tot plegat, no? Vull dir que és això, quan vol deixar de ser ell mateix mossèn Cinto per passar a ser Verdaguer o per passar a ser algú que està donat a la comunitat, és quan comença a tenir tots els problemes.
Però per tornar a això que dèieu abans, d'aquesta figura també tan plena d'un apetit inextinguible, entre altres coses, i d'una curiositat insaciable per qualsevol cosa que, real, en el fons, perquè també hi ha en Canigó aquesta varietat enorme del món vegetal. És al·lucinant com mirava aquell home i com volia conèixer cada cosa que estigués davant dels seus ulls. És una voluntat d'impregnar-se i d'assimilar-ho absolutament tot. Hi havia hagut la biografia de l'Arbó, que jo diria que és, encara avui, una biografia que ve molt de gust llegir, perquè té justament hi ha aquesta mena d'encaixada admirativa i fraternal d'un escriptor a un altre escriptor, que hi és molt. Però és veritat que faria molta falta que això tornés a passar. T'estic mirant, Jordi.
Sí, que tornés a passar què, exactament?
Que un molt bon escriptor agafés el Verdaguer
i
l'explorés com a cas humà, t'anava a dir, també.
I tant, per descomptat. Però per això jo crec que, a mi, per això parlava abans d'aquesta tensió que hi ha de la tradició a Verdaguer, des d'avui dia, feta des de ponts molt diferents, no? Perquè dèiem això, però, per exemple, l'últim llibre de contes del Jordi Lara, Mística Conilla, jo crec que hi ha una aproximació molt bonica i molt preciosa a aquesta figura infantil i aquesta relació amb el paisatge quotidiana, no? I com el Jordi Lara, amb aquest conte que es diu precisament, em sembla que és el que es diu, no, l'Umatí de ma infantesa, no? I aleshores, i a més el Pere Jaume també com a personatge dintre del conte, i a mi és he de dir que és un conte que quan el vaig llegir em va emocionar molt, perquè vaig pensar, ostres, és molt difícil agafar algú de la teva tradició i tractar-lo amb la naturalitat i al mateix temps amb la capacitat d'explicar-te coses d'aquella tradició i d'aquell personatge i de l'escriptura del mateix Verdaguer, no? Que és una cosa molt especial.
És una meravella aquest conte, el primer conte de Mística Conilla.
Escolteu, volia també incorporar, saludem des de Folgueroles la Carme Torrents, la directora de la Fundació Verdaguer. Com estàs?
Hola, molt bé.
Benvinguda a Ciutat Maragda, també et saluden tota la colla, crec que les coneixes perfectament, Lluís Soler, en Jaume Coll.
Hola, Carme.
Hola, què tal?
Escolta'm, fa alguns anys, comença a fer-ne molts, vaig tenir l'ocasió de visitar no només la Casa Museu, sinó pel periòdic, per un reportatge sobre Verdaguer. I em va impressionar, sobretot des del torrent del riu, amb la intervenció d'en Pere Jaume, l'escultura de Jordi Pallàs a l'entrada del poble. És a dir, la sensació Folgarola és que tot el poble conspira, diguem-ne, a la memòria de Verdaguer, no?
Tot parla de Verdaguer, sí. De fet, tenim cap a 10 espais així de memòria i hem de pensar que des de la seva mort del 1902 fins avui ha plogut molt i cada homenatge doncs, ha portat una obra d'interès artístic a nivell nacional, jo crec. Tenim Manol Oguer, tenim Periques, tenim Pere Jaume, Palazuelo, etc. Són obres d'artistes que en el seu moment tenen la importància que tenen i que mica homenatge al poeta.
Ara parlàvem, Carme, d'aquesta idea de la divulgació necessària i que potser caldria arribar a més públics. Creus que Verdaguer té ara mateix el pes des d'allà, des del centre, des de l'epicentre de la divulgació com a Fundació Verdaguer que es mereix? Creus que es podria fer molt més? Des d'on es pot atacar?
Jo crec que sí que té valor, sobretot amb gent jove, amb gent com alguns dels que tens aquí, Jaume Coll, són poetes que han valorat l'obra de Verdaguer, o per exemple Pere Jaume, des del camp artístic, són autors que han sabut veure el valor de Verdaguer i s'hi aproven sense prejudicis. Jo el que em queixo i el que intentem resoldre des d'aquí, i precisament ara tenim una exposició al Museu d'Història de Catalunya que ho explica, és el segrest que va patir Verdaguer durant el franquisme. És a dir, Verdaguer, com que va ser utilitzat per l'època del franquisme, doncs ens trobem que els pensadors o els professors universitaris de la dècada dels 60 tenen aquest tema de Verdaguer doncs una mica atrevessat i no se'l reconeix fins a finals de segle XX. I aquest, jo crec que és aquest gran lapsus, perquè per altra part té molta popularitat, eh? Té molta popularitat quan la gent es parlen i es manifesten a partir de poemes de Verdaguer o de cançons com el Virolai i que les utilitzen perquè és una icona pel poble. Jo crec que té aquest valor simbòlic molt important. Potser el que faltaria seria llegir-lo i llegir-lo més de prop i més des d'una mirada contemporània.
Tu, Nadal, vas escriure com un dels primers excursionistes. Em va fer molta gràcia la manera com ho deies. Un home capaç, en el sentit aquest, de fer un zoom de tota la natura, no? Des de l'insecte més petit fins a la immensitat del cosmos. És a dir, capaç d'abastar-ho tot.
Sí, s'acosta a la formiga o a la pols que aixeca la pota de la formiga, per anar-se'n a la Via Làctea. Aquesta capacitat d'observar la natura des d'aquestes dimensions, jo crec que li dona un poder màgic, no? En el llibre aquest, El cel, per exemple, que s'hi apropen autors com el Roger Mas o tot això, veus aquest micro i macro que és molt interessant i que està utilitzat per altres poetes europeus claríssimament, de coetanis a ell. I l'altre tema és veure Verdaguer com un poeta romàntic, és a dir, ens hem dedicat massa a parlar, i està bé parlar de Renaixença, però ho hem de posar en un context de lectura més internacional, que ens permeti mirar-nos a Verdaguer des d'aquesta mirada més àmplia, no empetitida, que jo crec que li ha fet la sotana, el fet de dir-li mossèn, ja està bé que sigui una figura entranyable i carinyosa, però li hem de donar la dimensió que es mereix.
Fins i tot ara pensava en qüestions de paisatge, a partir dels Brins Espígol, hi ha un lloc que em va agradar molt, que era, tu també el vas definir com a poeta jardiner, que hi ha allà una intervenció, no? Que crec que va auspiciar l'Associació d'Amics d'en Verdaguer. En cas
hi ha un jardí que es diu Brins d'Espígol, amb 29 plantes, que floreixen les plantes de l'autor. Això és semblant a Shakespeare, també en té un, al seu poble natal, i el que vam voler recollir, Verdaguer en té més de poemes de plantes, però aquestes 29 que estan adaptades al nostre clima i que poden créixer anualment, doncs és aquesta abecedari. El que és interessant és que ell sempre compara la vida de les persones, fa com un paral·lelisme, no? Li demana la fulla de l'alba que de les dues cares que té, la negra i la blanca, sempre li ensenya la més blanca, o compara el fruit de la xicoira com la vanitat. És a dir, són poemes normalment curts, amb un gran coneixement de la botànica. Precisament ara, aquest any, quan celebrem la Festa Verdaguer, ve una farmacèutica especialista en plantes medicinals i parla del paral·lelisme que fa Verdaguer entre els coneixements pròpiament botànics que ell té i el que explica de la planta.
Carme, com és sentir en Lluís Soler recitar allà a la casa, al carrer Major, a la casa d'en Verdaguer? Tu l'has sentit allà en format recollit, a més, és un privilegi això, no?
I ell cada vegada ho vol més petit. Vam començar, jo pensava, bueno, l'església, i que van 200 persones o 150, després un centre cultural, que tenim un centenar. No, Carme, ho vull més petit. Acaba venint en un lloc on hi queden 30 persones, sí. I ens n'hi posem 45 a pilotar.
I encara no ho faig com a casa, Carme?
Encara no sempre diu, home, si això ho fes allà a casa sí que ho faig. I algunes hores ens truquem a mig matí, diu, avui sí que m'ha sortit brodat. És tan exigent amb ell mateix.
No, és veritat, és així. El dia que ho faci com a casa serà perfecte.
Digues, Lluís.
No, que el dia que ho faci com a casa serà perfecte.
Això, vindrem tots a casa teva.
Déu-n'hi-do, l'última vegada, Déu-n'hi-do. Ja ens hi vam acostar, però no, hi ha diferència encara.
És entranyable, a més el pots anar sentint sempre, perquè hi ha moments... Jo encara hi descobreixo coses noves, i mira que l'he llegit vegades i sentit vegades. Per això pensàvem que aquest àudio, aquest CD que hem editat junt amb el llibre i amb aquesta adaptació tan deliciosa que n'ha fet en Lluís, perquè realment ha sabut copsar l'argument i sintetitzar-lo molt bé, i tu pots, en 3/4 d'hora, ara que sempre tenim pressa i que ho volem tenir tot el moment, en 50 minuts pots tenir el Canigó llegit i escoltat. I realment, és clar, el Canigó sencer, doncs, són 3 hores, 3 hores i mitja, no? Realment en Lluís ha fet una feina de síntesi molt interessant i que, bueno, que et permet, i si el veus ja, si el veus amb ell marcant-te, doncs, els turons i els còrrecs del Pirineu, doncs és impressionant.
No, i a més ho fa en aquest format de música de cambra, gairebé.
Sí.
L'has fet sencer alguna vegada, Lluís?
No.
I a cuixar?
A cuixar, tampoc. Tampoc.
Això s'ha de fer.
S'ha de fer. Cuixar, estaria bé. Sant Martí, cuixar, estaria bé.
Jo crec que té el mèrit perquè ha aconseguit treure aquelles coses més farragoses. I a vegades Verdaguer, per coses del vers, posa el subjecte cap de 3 versos i dius, ostres, bueno, i de qui parlava aquest? I l'ha sabut actualitzar molt bé. De fet, tenim padrins que ens ho avalen, eh? Vull dir, abans de la decisió d'on es tallava el Lluís, es va demanar a Francesc Codina, que és un dels estudiosos d'aquest poema, que ens digués si ho havia... si les retallades, si les adaptacions havien estat correctes, i ha estat així, no? O sigui que potser no és necessari sentir el sencer amb aquest fragment, amb la part que surt en l'àudio i en l'espectacle, està bé.
El que després tenim potser a llegir-lo sencer, perquè és això, vull dir, jo, l'intenció és aquesta, és que aquests 1.000 versos t'animin a veure els 4.000, perquè després hi trobes coses noves allà, però moltes coses, moltes.
Carme Torrents, escolta, moltes gràcies per acompanyar-nos avui des de Folgueroles, i gràcies també per la feina de divulgació que feu
amb
Verdaguer per molts anys.
Moltes gràcies a vosaltres i per haver-nos convidat.
A rebel, al contrari, gràcies.
Una abraçada.
Adéu.
I després hi ha altra, parlant de divulgació, hi ha una manera, jo crec que també diferent, però molt interessant, d'aproximar-se a Verdaguer, que es diu Ombres i Maduixes.
Tens prou com ser qui ets per tenir sempre raó. Ets un cas gloriós. Ets un poeta genial. Verdaguer. Ets una glòria natural. Ets un cas gloriós. Verdaguer. Ets un poeta genial.
Verdaguer, Ombres i Maduixes, el musical, l'òpera rock, vaja, d'Obeses, que es va estrenar el 2016, no? Convertit també en doble disc, que confronta això, el Verdaguer jove, l'Arnau Tordera, amb en Ferran Frauca, que fa el Verdaguer gran, i savi, Jaume Coll, per al·lusions. Diguem-ne, textos de procedència diversa, no? Amb en Pere Tió també va fer una feina important aquí.
Sí, amb en Pere Tió i en Pep Paré, sobretot. Això va a partir d'una idea que tenia en Pere Tió, que és fer un petit espectacle amb textos de, sobretot, juvenívols i alguna prosa de joventut, però com que es va donar el cas que Vic va ser capital de la cultura catalana i hi havia un pressupost possible per fer un acte així, la cosa va créixer, i per fer un espectacle, diguem-ne, gran, i perquè la peça aguantés, doncs es va aguantés. Ja ho hauria aguantat, però s'hauria d'haver modificat moltíssim. Doncs es va decidir contraposar el Verdaguer jove, que és el de la juvenil dolors, amb el Verdaguer, diguem-ne, més madur, que és el del cel, que és el de la Pomerola, que és el del conflicte amb el marquès de Comilles i tot això. Sí. I va ser una feina que va ser realment molt bonica, perquè jo vaig tenir la sort també de treballar amb el llibret, amb en Pep i en Pere, i vull dir, són dues persones que només el fet d'estar-hi ja vas aprenent coses mica en mica, vull dir que ni que sigui per copilaritat, ja vas agafant coses.
Potser també això ajuda a tenir la sensació, Lluís, abans tu deies, no?, de País Normal, en el sentit aquest simptomàtic de tenir un musical sobre Verdaguer com tenir un musical sobre Els Miserables, i tenir un... és a dir, que podem donar-li forma diversa a un dels grans poetes.
No? Absolutament, sí. Vull dir que és... jo el vaig veure a l'espectacle i realment, doncs, És clar, és com jo, en aquest sentit, tot és començar una cosa que si es va... Si va florint i va reproduint-se, doncs pot arribar al que dèiem que necessiten aquestes persones, aquestes figures, vull dir que necessiten doncs ser estar en mà de tothom cada dia, vull dir que no, que és absolutament lloable.
Per això és important també aquesta exposició que dèiem, no? Abans que va produir la Fundació Verdaguer, que és una exposició itinerant que va començar a Folgueroles i que ara actualment encara es pot veure, em sembla que és fins al maig, a finals de maig, al Museu d'Història d'aquí de Barcelona, Museu d'Història de Catalunya, que és aquí a Barcelona, que es diu Verdaguer Segrestat, no? I que fan un esforç per explicar fins a quin punt el franquisme va agafar Verdaguer i se'l va intentar apropiar, convertint-lo en una figura, diguem-ne, per espanyolitzar els catalans i alhora per reduir-los, no? Perquè, per exemple, el que expliquen, una de les coses que explica l'exposició és que l'any 43 permeten una edició en català de les obres completes de Verdaguer, però és una edició amb la gramàtica prefabriana. És a dir, el que es vol és perpetuar una llengua que es mostri antiquada, vella, que no serveix, diguem-ne, com si transmets un tipus de poesia que ja no és actual, no? I que no està això. I al mateix temps hi ha una usurpació d'alguns elements i d'alguns aspectes. Per exemple, s'acaba comparant la idea del Canigó de l'Abat Oliva posant la creu al Canigó amb la creu del Valle de los Caídos i de Franco, no? Mare. Coses d'aquestes i de fet la Vanguardia de l'any 40 i pico, cada vegada que hi ha un centenari, que hi ha algun aniversari, alguna efemèride, s'utilitza Verdaguer molt sovint en coberta, evidentment en els bitllets aquells de 500 pessetes, sí. No? Però és un Verdaguer. I això és una altra de les coses que explica molt bé l'exposició, que el que fa és convertir-lo en una figura pintoresca i, per tant, allunyar-lo de la realitat que coneixíem dintre de la cultura catalana. I això, per mi, és rellevant també perquè penso avui dia, per exemple, que ara fa poc hem viscut tot aquest procés d'eliminar i de treure l'estàtua d'Antonio López d'allà de la plaça davant de Correus, que podem estar-hi més o menys en contra, però en canvi quan hi ha hagut arguments en defensa de mantenir l'estàtua, quan es volia elogiar la figura d'Antonio López, es deia que era el gran defensor i el gran precursor de la Renaixença, la persona que econòmicament havia aguantat la Renaixença perquè en algun moment, diguem-ne, evidentment havia ajudat a Verdaguer. I clar, i és un missatge que penso, hosti, no ha acabat de desaparèixer. O sigui, d'alguna manera encara forma part d'aquest imaginari, probablement dels espanyols, que a més mai es fa referència avui dia. O sigui, nosaltres estem intentant recuperar un Verdaguer actual, però des d'Espanya estic segur que és completament ignorat i desconegut, no?
Que és curiós perquè és veritat que dels primers llibres que autoritza el règim és aquesta edició en ortografia prefabriana del Canigó, és, oi? I el mateix any, a Mèxic, treuen el Canigó a la comunitat d'exiliats d'allà, en ortografia, naturalment, fabriana. Ah. Però és molt curiós de pensar això, que és el llibre que surt en aquell moment en què són els primers llibres que es tornen a imprimir en català tant a dintre com a fora, és Canigó.
En el cas del musical que ressentíem, també, Jaume, hi ha de fet una cosa que és interessant i que sembla mentida a vegades, que determinats noms, quan parlem d'inèdits, home, encara hi ha inèdits d'en Verdaguer, i és el cas, no?, d'alguna cosa fins i tot una mica pujada de to.
Sí, bueno, hi ha diverses coses aquí. Per començar, hi ha l'obra de Verdaguer d'abans de l'ordenació sacerdotal, que si no fos, o si més no això diuen, si no fos per Marià Aguiló, per exemple, es diu que Verdaguer hagués estat un poeta vallfogonesc, per dir-ho així, perquè l'ha fet el seminari de Vic, la tradició vallfogonesca va durar fins a haver entrat al segle XIX, i a l'època de Verdaguer encara durava. De fet, hi ha els goigs de Sant Aló que van en aquest sentit. Llavors hi ha inèdits d'aquesta època, que a vegades són quartetes només, o a vegades o poemes de 10 versos que van en aquest sentit. I després hi ha el problema dels manuscrits de Verdaguer, que Verdaguer escrivia i reescrivia moltes coses, i molts cops no saps si el que estava escrivint era un estadi posterior a un text que ja tenia, o és un text nou, perquè hi ha molts cops les repeticions de motius i sobretot en els poemes aquests més curts, que es poden ser els de Roser de tot l'any, o els Flors de Miracruz, o coses d'aquestes, que no saps ben bé si el text aquell ja existia d'una altra forma o és un text nou. Va escriure tant i durant tantes hores al dia segurament que si es volgués mirar ben bé la quantitat de lletra que va deixar seria, vull dir, les 1.500 pàgines de l'obra completa exacta quedarien més que curtes, vull dir, i per tant la resposta curta és sí, hi ha inèdits de Verdaguer. Passa que falta gent com en Pere Tió que fa una feina de formigueta però constant per anar-los trobant.
Pere Tió, que també va curar, recomanem-la també, l'edició de, també per Verdaguer, Edicions del Cel, no? D'una manera, la continuació de Flors del Calvari i temptativa de superació d'una època que ho va passar fatal, diguem-ne, calumniat...
Sí, bueno, és el moment aquest que Verdaguer, això és l'any 96, no m'erro, que Verdaguer vol deixar enrere tota la part aquesta de les calúmnies i pretén tornar a aquelles qüestions de poesia, diguem-ne, mística, si més no en el gènere de poesia mística, deixant a banda si som arran d'una experiència mística o no, i comença a mirar el cel, i per començar a mirar el cel comença a llegir gent com Flammarion i científics o divulgadors científics de l'època que li donen com unes claus que de lectura del cel físic, perquè el cel que mira Verdaguer sempre és físic, perquè ell la qüestió física sempre li interessa molt, malgrat el que la seva pàtria sigui un cel que pugui ser un altre, que és el cel més catòlic, no? Vull dir, hi ha aquest impàs que, bueno, que amb el cel d'alguna manera s'acaba concretant amb aquesta qüestió de superar la qüestió de les calúmnies que dèiem i també de superar l'estadi terrenal des de la Terra mateixa, si es vol.
Lluís, Verdaguer, Sagarra, Vinyoli, Homer, pots seguir-ne, si me'n deixo cap.
No, ho vaig fent.
Però, home, és aquesta meravellosa idea de recuperar la rapsòdia gairebé com es practicava fa uns 28 segles, no?
No ho sé. No ho sé, de veritat.
Necessitem més Lluís Solés.
No hi ha un objectiu. Vull dir, he anat fent de veritat que no. El que sí que em sedueix és el vers. El vers em sedueix perquè senzillament em dona la seguretat de que em diu com ho he de dir. I, per tant, això em deu anar bé. I ara, quan n'has fet molt vers, després t'adones que la prosa també ja et diu una mica. Però és que el vers, és en aquest sentit, és una partitura. És...
De fet, la bona prosa hauria de tenir un ritme mètric gairebé que també et conduiria, no? Evidentment és molt més complicat, però hi hauria d'haver una cosa
així. Sí, perquè és que, per exemple, el concepte de poesia va lligat en vers per una pura il·lusió magnànima nostra, vull dir, és a dir, poesia no és vers, poesia pot ser prosa o pot ser vers, el vers és una altra cosa. El que en aquest sentit, potser històricament sempre l'hem lligada la poesia amb el vers, perquè els rodolins, totes aquestes coses, els poemes d'amor, etc. I per tant hem lligat la poesia al vers, però la poesia és una altra cosa en aquest sentit.
Sis proses, Jaume, ho dic per al·lusions perquè en el llibre Una obra molt alt també...
Sí. I de fet el poema Verdaguer és en vers lliure precisament per no acostar-me tant a la figura de Verdaguer, vull dir, si hagués decidit fer un romanç, posem per cas, per parlar de Verdaguer, doncs segurament la cosa hauria quedat una mena de pastís estrany que no convenia pel que volia fer en el poema aquell. Vull dir que sí, que el vers és una cosa, la prosa és una altra cosa i la poesia és una tercera, si es vol.
Sí.
I Lluís, ara, cap on aniràs? I has pensat en algun altre poeta que t'agradaria treballar, entrar-hi?
No, he de recuperar una mica, que és difícil, l'Odissea, és curiós, l'Odissea, com que la vaig fer poc temps.
La feies amb la traducció d'en Riba?
Sí, és clar. Allò,
deu ser...
Allò és, sí, allò és un altre món. Allò és un altre món, però me'n recordo que el grec és... vaig tenir una mica, molt modestament, la sensació d'Eda, perquè és, sí, perquè és com si diguessis tothom escolta, o sigui, és el que devia passar en aquell temps, vull dir que tothom escolta. No ho sé, és trobar, anar fent, no ho sé. En un moment donat sortirà una espurna que encendrà un foc.
Deies abans, parlaves del vers seductor de Verdaguer, també. Escolta'm, no voldria acabar sense que ens seduïssis també amb algun dels fragments al Canigó que vulguis, perquè sé que conviuen, fan sinapsis allà mentre dorms o intentes dormir. Tens allà Verdaguer amb tu acompanyant, com si fos una ovella, que vas comptant.
8 o 10 per definir el Canigó i ja està.
Molt bé.
Vull dir que no. El Canigó és una magnòlia immensa que en un rebrot del Pirineu cebada, per abelles té fades que la volten, per papallons, lucisnes i les àligues, formen soncalzes carides serres que plateja l'hivern i l'estiu d'aura, grandiós veire on veu olors l'estrella, los aires rellentor, los núvols aigua, les boscúries de pins són sus barbissos, los estanyols ses gotes de rosada, i és un pistil aqueix palau aurífic, somni de logi que del cel d'avall. Somni de loja que del cel d'avall. Havia de fer aquesta petit fallo per demostrar que estàvem en directe.
És magnífic, home. Molt ben definit i dit per tu, què vols que et digui. Els elogis no te'ls faré, que te'ls facin els oients de...
No calen.
Els oients
no calen.
I els lectors. També de Spotify, que és magnífic que puguem trobar, en Verdaguer a Spotify. Ja hem ingressat al Nou Segle directament. De manera que moltes gràcies a Lluís Soler avui per compartir-lo.
A vosaltres. Ha sigut un goig estar aquí.
Jaume Coll Mariner, gràcies també. Un arbre molt alt, hem de dir-ho, títol ferreterià, malgrat que avui hem parlat de Verdaguer.
Bueno, ferreterià, que se'n torna cap a Verdaguer.
Exacte. Obre en Verdaguer, tanca amb ferreter. Maria Huiga, Jordi Puntí, fins la setmana que ve.
Que vagi molt bé.
Fins a la pròxima.
I acabem avui amb la veu de Roger Mas en una altra lectura de Verdaguer, reconeguda i multipremiada des que es va publicar el 2008 en forma de disc. Us hem acompanyat, com sempre, Carla Verdés a la producció, Rosa Silloé al control tècnic i qui us ha parlat, David Guzmán. Des de les cançons telúriques, Roger Mas, Caminant.
Mig segle fa que pel món vaig caminar que camina per escabrós viarany vora el gran riu de la vida. Veig anar i veig venir les ones rodoladisses, les que venen duent flors i alguna fulla marcida. Més les ones que se'n van, totes s'enduen ruïnes, de les que em venen damunt, quina vindrà per les mies. Més les ones que se'n van, totes s'enduen ruïnes, de les que em venen damunt, quina vindrà per les mies. Una barca va pel riu, d'una riba a l'altra riba, fa cara de segador la barquera que la guia. Qui es deixa embarcar mai més torna a sa terra nadiua, i es desperta l'altre món quan ha fet una dormida. Barquereta del bon Déu, no em facis la cara trista, si tanmateix vens per mi, embarca'm tot de seguida. L'esterro se'n fa llarg, cuita dormir l'altra riba, que mos ullets tenen son i el caminar me fatigue. Per careta del bon Déu, no em facis la cara trista, si tanmateix vens per mi, embarca'm tot de seguida. L'esterro se'n fa llarg, cuita dormir l'altra riba, que mos ullets tenen son i el caminar me fatigue.